A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 34 minuts del matí, nostre temps de mecànica habitual, amb l'home que no es comprarà mai un Twizy, segurament, o potser sí que es comprarà un cotxe elèctric, vagin a saber. Paco, bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom.
De moment no et compraràs un cotxe elèctric.
Bueno, primer tindré que comprar un allargo molt llarg.
Que ets aquest dolent. En fi, primer hauràs de comprar una llar com un gran. D'acord. Em sembla que ha quedat clar el consell d'en Paco de moment, eh? Sí.
Depèn pel que vulguis, sí, no?
Depèn de pel que vulguis, d'acord.
Què passa, que es pot liar una pel poble tot ple de llargos i de creuats?
Però pel poble no fa falta la llargo, no?
Bueno.
Ah, només per quan arribis a casa i carregar. Bé, mal fiat per naturalesa de moment pel que fa al cotxe elèctric. Sí.
No, no. Confiança total, el que passa que...
Home, no m'ho ha semblat, això de la llarga, encara... no m'ho ha semblat, eh? Encara n'hi ha per estona.
Encara ho he de veure, o sigui... Jo primer he de veure tots els serveis públics elèctrics, policies, ambulàncies... Primer hem de començar per aquí, i després ja comencem.
I després ja, la resta de l'humanitat ja...
Perquè hi ha molta feina a fer abans, eh?
D'acord. Va, ja ho saben que està més convençut en Paco del canvi automàtic que no del cotxe elèctric, això sí, eh?
El moviment com es demostra? Bellugant-te, no?
Andando,
a poc a poc anirem veient què és el futur. Sí, no hi ha cap... Que passa que pensa que en el moment que el vehicle elèctric estigui llançat al 100%, és que m'atreviria a dir que el 50% de components d'un vehicle se'n van a
Campistraus,
a la brossa,
a Campistraus.
Eh?
Mira que jo ara tinc aquí, perquè en Paco avui ve molt content, perquè hi va passar examen.
Examen i fort, i dur i llarg.
L'examen de Bosch, ven els inspectors de Bosch, de l'empresa Bosch, i deia, buenos días, examen, vinga, tots en fila.
Sí, tot el que tingueu sobre la taula, DNI la boca i...
Iapa, i a passar examen.
I calladets.
I aleshores...
I a presentar papers.
Això és un examen de què? De criteri de
qualitat.
De qualitat.
O sigui, els alemans, per alemans que són, o sigui, que són només, ho podien fer ells, han creat el Bosch Excellence. O sigui, és tota una sèrie de normatives que volen que estiguin establertes a tota Europa i que tu quan entris en un establiment que posi Bosch a qualsevol país et tractin igual.
D'acord. Anava fent, no t'ho he preguntat mai. Per ser mecànic, ho pregunto per aquells que arriben a un taller, i és clar, suposo que ja diferents, i em sembla que en algunes ocasions ens ho havies dit, que el gremi de tallers també marcava, d'alguna manera, els serveis disponibles en aquell taller, sí. Però per un ciutadà de peu, que no sigui habitual dels tallers, hi ha alguna certificació de sí. Qualitat en els tallers que no sigui les de les pròpies marques o concessionaris, els tallers que em refereixo que no són concessió de ningú.
El primer que es necessita per poder muntar un taller és tindre FP2 o enginyeria, o sigui, que et convaliden, o el que va fer indústria fa uns anys és et convalidaven els anys treballats amb els cursos que tu podies acreditar de formació però cursos havien d'estar raspallats pel Ministeri d'Indústria.
O sigui, entesos, cursos, per poder convalidar-los.
Per poder convalidar. Llavors, una vegada tens això, tu ja tens l'oportunitat de poder obrir un taller.
D'acord. O sigui, una persona que tingui FP2 de mecànica
pot obrir un
taller. Pot obrir un taller.
Pot obrir un taller. Després, una vegada obres el taller, tens la branca de mecànica, electricitat, planxa, pintura, pneumàtics i motocicletes i bicicletes.
D'acord.
Llavors, doncs, cada activitat que tu vulguis fer, indústria et dona una placa, la qual, si et fixes a tots els tallers, una placa quadrada...
Que certifica que tu pots fer aquesta activitat.
Sí. Això, bueno, es respecta i no es respecta. Perquè, en teoria, pots passar per molts tallers que només tenen el símbol de l'electricitat i estan canviant rodes. O el que té el símbol d'un martell que es planxa i està pintant cotxes. O sigui, de moment es parla molt, es diu molt, però això no es té en compte. O sigui.
D'acord. Un taller, en principi, no cal que estigui ni associat a cap marca, ni associat a cap empresa, ni associat a ningú.
No,
un taller pot ser un taller absolutament independent
sí,
i ja està.
Que el futur d'un taller que sigui així és curt? Sí, no ens hem d'enganyar. O sigui, tot el que no estigui dins d'una xarxa, un grup d'empreses, una marca o una franquícia, com podria ser Midas, com podria ser Carglass, com podria ser, etcètera. Tot això són franquícies.
És a dir, tot això forma part de, probablement en els seus orígens, tallers independents que s'han acollit a una franquícia
sí.
I ara ofereixen els serveis d'aquesta franquícia.
O tallers propis que ells han muntat la seva pròpia franquícia.
Entesos. I s'han anat extenent i buscant altres tallers. O sigui que el més normal, per dir-ho d'alguna manera, és que el taller estigui molt sovint associat.
I el que no estigui ho ha de fer, perquè a l'hora de rebre formació tècnica, poder comprar material a preus competitius, perquè... No ens enganyem, o sigui, avui dia hi ha un taller és com un restaurant. Vas mirant a l'entrada, al menú, i on entres? Mires la butxaca i què tens a la butxaca? 10 euros? El menú ha de ser de 10 euros, perquè d'acord. Si no...
Abans no arribem a aquest protocol que ens interessa sobretot en el que ens deia en Paco, de tot allò que s'ha de fer, encara que el cotxe sembla que no tingui res, doncs tot allò que s'ha de passar... Qualsevol persona que compra un cotxe de marca X pot reparar-lo a qualsevol taller?
Sí.
Sí.
O sigui,
la marca no li dirà res, en principi?
A veure, això ja ho hem parlat alguna vegada.
Sí,
això,
però per recordar...
S'han de separar dos punts. Tu quan compres un vehicle, el que és el manteniment, el pots fer on vulguis. Però entre cometes. On vulguis vol dir que has d'anar a un taller qualificat, certificat, en el qual, quan tu facis la revisió, se t'ompli el llibre de manteniment i tingui el segell.
D'acord.
Clar.
Però no és necessari que sigui un taller de la marca? No. Un taller de la concessió de la marca?
No. Ja, això ja fa uns anys que va sortir el decret que per lliure competència tu podies portar a reparar...
D'acord.
No reparar, a fer el manteniment.
Les revisions. És a dir, la revisió dels 20.000, el manteniment, el canvi d'oli, el que sigui...
Tot el que és de desgast que tu pagues... pots triar el lloc on anar.
D'acord.
Ara,
manteniment, eh?
Manteniment. Ara, si se t'espatlla una xeca vidres, no pots, bueno, sí que pots anar, però hauràs de pagar. Llavors, això vas anar al fabricant on has comprat el vehicle. El que passa que aquí hi ha una lluita molt gran perquè, clar, la gallina dels ous d'or se'ls ha acabat.
Estem parlant en període de garantia, no?
Període
de garantia. És a dir, durant aquests 2 anys...
Dos, tres, cinc,
els que digui el fabricant,
sí.
Una persona pot fer el manteniment d'aquest cotxe a qualsevol taller certificat.
I les avaries, en garantia, ha de ser responsable al taller de marca. Per
entesos.
Això, els tallers de marca ho estan passant molt malament perquè obren la porta i tenen 10 cotxes a entrada. Però aquests 2 cotxes són 10 garanties. 10 garanties que si, bueno, si tu has de fer una garantia que la garantia t'estan pagant el material a preu de cost i les hores a preu de cost, si tu això afegeixes que li fas la revisió, bueno, compenses.
D'acord.
Però clar,
el
client tot no és. El client diu, no, la revisió no la facis, que ja me l'ha fet el taller i tal.
D'acord.
A mi només repara'm això que està malament.
Pregunto una altra qüestió i refresquem la memòria també. Els preus en els tallers estan establerts en algun lloc? Com els preus a les barberies o com els preus... No.
El preu del taller...
Suposo que establerts en els tallers de concessionaris sí, perquè Suposo que per bueno, la marca...
Bueno, busquen, ells més o menys... Ells treballen en una altra dimensió, no? Però
perquè a la marca suposo que li interessa que el preu sigui més o menys unitari, que no vagi una persona en un taller d'una determinada...
No, això no és...
No?
No, perquè clar, no pots comparar Sitges amb Vilanova, ni Sant Pere de Ribes, ni Poblets de Barcelona, cadascú... O sigui, els impostos que pago jo aquí a Sitges no són els mateixos que paguen a un poblet de Vilafranca.
D'acord. Sí. És a dir, el que puc demanar és que aquella peça valgui el mateix a tot arreu.
La peça això sí. La peça sí que no hi ha...
D'acord.
Això ve marcat pel fabricant.
D'acord.
I això té un preu.
Ara, però no ens ha d'estranyar que en un concessionari d'una marca de Barcelona el preu sigui un, i en un concessionari, en un taller mecànic d'un concessionari de Vilafranca, cadascú, el preu sigui un altre.
Cadascú té les seves necessitats. O sigui, tu per calcular el preu de mà d'obra, bueno, per calcular el preu de mà d'obra real, podríem estar aquí parlant fins demà.
Sí, sí.
Però clar, aquí has de calcular els impostos que estàs pagant tu al poble, el lloguer, hipoteca, mm-hmm, o el cost que té, que repercuteix
sí,
al local.
Sí, 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 està clar.
La mà d'obra dels treballadors, mm-hmm, la llum, la maquinària que tens.
D'acord, però queda clar. És a dir, que el que podem exigir i el que és de lògica és que la peça valgui el mateix a tot arreu.
Això és obligat.
Això és...
Si no val el mateix, és que estan manipulant tarifes.
D'acord, per tant, algú pot denunciar que li hem venut, sí, sí, que per sobre... Sí. D'acord, el que no es pot demanar és que el preu per hora de taller sigui el mateix a tot arreu, perquè les circumstàncies, diguem-ne...
Cadascú té les seves... Un pot treballar amb la trillera i el martell i l'altre amb un ordinador.
D'acord. Tot i que es puguin demanar ser requisits, eh? Però allò que dius, des d'un punt de vista d'impostos, de local, el que sigui. Per tant, és molt probable que algú li interessi doncs, fer un manteniment en un lloc i si té una avaria, aleshores anar al taller de la marca o no tocar el taller de la marca mai en la vida d'aquell cotxe. Si el cotxe no li dona cap avaria i només és manteniment,
que
el pot fer fora.
Què és el que està passant ara? I per això els concessionaris ho estan passant molt malament. Perquè clar, obrien la porta i cada dia tenien cua de 30 cotxes. Mm-hmm. Ara obres la cua, sí, 10 cotxes, però 10 cotxes de garantia.
Tot i que, com dèiem, els cotxes tampoc s'espatllen com s'espatllaven abans, no es fa el manteniment tan sovint com es feia abans, i per tant tot ajuda a que, precisament des del punt de vista de l'usuari, això sigui millor, però des del punt de vista del taller, els números s'hagin de refer.
L'entrada de cotxes ha baixat.
D'acord. A partir d'aquí, les marques els interessa tenir... tallers, és a dir, estem parlant ara aquí d'un examen que veu passar ahir de l'empresa Bosch. Molt bé. I l'empresa Bosch què té? Tallers o es posa en contacte amb...
Bueno, l'empresa Bosch és una multinacional la qual el seu prestigi és estar estesa per tota Europa. Però el seu prestigi va més enllà de dir que jo tinc un taller a tal població. No, jo tinc un taller a tal població que reuneix les mateixes característiques que el que puc tindre a Múnich, a Frankfurt, a Viena, a Andorra, a Andalusia, a qualsevol poble. O sigui, és un McDonald's. Tu vas a un McDonald's a on sigui i tot és igual. El tracte més o menys és igual. No, més o menys no, és que és igual. La roba, tot. I el que volen aquesta gent és aquest tracte. Però ja no parlem de tracte, parlem de la garantia final. O sigui, no et permeten... O sigui, et fan analitzar totes les garanties que tu puguis... Tu fas una reparació. Llavors, ells volen saber el seguiment d'aquella reparació. Si el client està content, si el client no està content, si d'aquí mig any està content, si d'aquí un any continua estant content. O sigui, has de fer tot un seguiment de... Antigament, tu reparaves un cotxe, feies l'ordre de reparació, uh-huh, i la factura. No, ara no serveix això. Ara fas l'ordre de reparació, el checklist, que és...
Aquí ens has portat, això són dos folis.
Sí, tot això ho has de mirar amb el client al costat teu, preguntant-li i anar posant creuetes.
No, però si això és una llista de quintos?
Això és una barbaritat.
És una barbaritat?
Això és una barbaritat. I això ha d'anar segellat.
Ara riuran, vostès, perquè tot això s'ha de fer amb el client al costat.
Sí.
Un cop ha entrat al cotxe, abans de fer res,
A recepció. Quan entra al cotxe, necessita això.
El
full del darrere ja són operacions que has de fer amb el cotxe aixecat. I
d'acord.
Tal. Però ho has de marcar tot i una vegada has acabat, has de signar, ha de signar el mecànic, ha de signar el responsable del taller, en aquest cas jo, i el client.
D'acord.
O sigui, és com un contracte de matrimoni que...
D'acord. Però això vol dir que el client ha d'estar disposat, em perdonaran ara, no és allò de deixo el cotxe, ja...
Ja, però és que com ho demostro jo? Quan ve l'inspector aquest, que a més l'inspector no és de Bosch, és un auditor extern que de cotxes no sap res. Ell ve amb el manual de l'autoescola, 1, 2, 3...
Per tant, Paco, perquè ens entenguem, el fet d'haver passat aquest certificat us obliga a que cada cotxe que entri es faci tot aquest procés amb el client.
Sí, perquè...
Amb el client al costat, eh?
Sí, perquè hi han...
És a dir, no poder...
Per tota Catalunya hi ha...
No podeu admetre allò del client que diu, bueno, te'l deixo, hi ha...
Bueno, t'has d'espavilar, t'has de buscar la vida i has de fer... Aquí està la picaresca.
Per això, ara imaginin-se aquell llistat de coses que s'han de fer abans no es toca el cotxe, eh? Vehículo en el suelo. Problema de diagnosis, código de fallo, frenos delanteros, frenos traseros, recorrido del pedal del freno, nivel de ajuste del freno de mano, cierre del cinturón de seguridad, panel de instrumentos, iluminación del panel de instrumentos, aire acondicionado, calefacción, bocina, iluminación, altura de faros delanteros, sistema de... Tot això amb el client al costat?
Sí.
Intermitente, surtidor de limpiaparabrisas delantero y trasero, escobillas de limpiaparabrisas, presión de neumáticos, estado de la carrocería, y s'ha de clicar... I s'ha d'apuntar si tot està ok, si no està ok, o al costat, si no ho està, perquè no ho està. Això amb el cotxe de terra. Vehículo elevado completament.
Aquí, a partir d'aquí el client ja...
Ja pot marxar.
Ja pot marxar perquè...
Anava a dir, perquè si no,
ja
el client pensarà, bueno, escolta'm, pagueu-me a mi també per les hores.
Si no, ja treballar.
D'acord. Però és a dir, tota aquesta part inicial, que ha de certificar que després no hi hagi un conflicte de dir, no, jo vaig portar el cotxe amb allò i et vaig portar el cotxe amb l'altre.
Aquí el que busquen és això que has dit. No,
que no pugui haver un conflicte.
Tot ha de quedar escrit i segellat. Que passa que, bueno, no vol dir que, bueno, feta les regles o feta la norma...
No, és a dir, no vol dir que vosaltres davant d'un d'aquests clients a qui ja conegueu de molt de temps i ja sabeu com porta el cotxe i tal, doncs, diguem-ne, això sigui un pas que es pugui donar per fet amb persones en què ja són...
No, per fet no es pot donar.
Per fet no es pot donar,
Jo el client no el molestaré, però jo ho he de fer. O sigui, això jo tinc... Ara actualment,
ja,
per tota Catalunya, hi ha 10 o 12 clients espia, que li diuen... que jo no sé qui és. I se'm presentarà un dia al taller i jo tot aquest protocol l'he de seguir. Què vol dir això? Que com avui em salti aquest protocol, potser m'he saltat amb una persona i aquella persona era el client espia. O sigui, imagina't el nivell d'exigència, de qualitat que t'estan demanant per poder estar dintre d'un...
Sí, jo pot venir un inspector i tu no sàpigues qui és i després, doncs bé, t'aixequi el carrer.
Una vegada t'has equivocat, et treu doncs, el carrer i diu, mira, escolti'm, targeta vermella,
pam,
al carrer.
Passi-ho bé, perquè esclar, aquí ja també hem de suposar que l'empresa marca un règim de sancions, òbviament, i un pot deixar de ser...
La sanció és que d'avui per demà els lletreros han d'estar fora. No hi ha més...
D'acord, sí, no... d'acord. És a dir, no hi ha...
Si tu quan signes el contracte... Que
no,
signes...
no hi ha segones oportunitats aquí, eh?
No. O sigui, el contracte es signa anualment, que no, és anualment i ja tu firmes una clàusula que
i si per alguna raó t'enxampen, tu perds, diguem-ne, la possibilitat de
deixes,
ser...
Deixes de treballar amb ells. La seva imatge, o sigui, ells no volen que la seva imatge estigui a casa teva, perquè
associar amb un mal moment. És a dir, parlàvem d'aquest procés inicial que s'ha de fer al costat del client. Per tant, diguem-ne, ja en aquests casos de tallers autoritzats per companyia s'ha acabat això de deixar el cotxe així d'una forma lliure, sinó que el client en la majoria de casos comparteix com a mínim amb el mecànic aquesta part inicial de veure com està el cotxe i després vosaltres ja amb el cotxe elevat sí, i es fan tot un seguit
això,
de...
Això sembla també que sigui molt, molt laboriós, no?
Però, és que ho sembla, eh?
Sí, però quan ho tens per la mà, això són 5 preguntes directes, ben fetes, I és que queda tot molt clar, perquè llavors, quan més clar està tot, menys problemes n'hi ha. I a vegades tens problemes per falta de diàleg. Perquè, aquí tens el cotxe i fes el que hagis de fer. No, fes el que hagis de fer, no. Perquè per mi s'han de canviar les rodes, però per tu no. Per mi s'han de canviar els frenos, per tu no. No, no diguis mai fes el que hagis de fer. Jo quan em veig un client al taller, i si algú... creu que és mentida el que estic dient, que vingui el taller i m'ho digui.
Però aquesta és una frase molt clàssica.
No, ho deixo dir. A casa meva no ho deixo dir. A mi el client que em ve, encara que sigui un client de 40 anys, i em digui, fes el que hagis de fer, li dic, no ho diguis mai això. Ni a la tele, ni al banc, ni a casa, ni enlloc. El que hagis de fer, no, perquè tu penses el mateix que jo.
Home, no, però tu ets el mecànic i se suposa que tu tens, diguem-ne, la responsabilitat i el coneixement de saber què es pot fer amb aquell cotxe, no?
Sí, però és que jo, com a mecànic, veuré 40.000 coses. Tu, com a neòfil, que no saps el que estàs dient, només veus una. I quan vens, jo t'hi fec 40. No. Equivocació molt gran. Fes-me això i això. I si veus alguna cosa, en parlem. Que quedi clar. Perquè és que imagina't tot el que es pot fer amb un cotxe. Té les claus i fes el que hagis de fer. No, quan ve, mira, li he pintat el cotxe, li he posat les rodes...
Home, clar, entre poc i massa, eh? Suposo que el client ja et coneix i diu, fes el que hagis de fer, però tu ja saps com sóc jo, o sigui, què tal?
Estic exagerant jo, molt. No, això és un consell, eh? O sigui, és un consell per dir... fem el que necessitem per fer, o sigui, per ordre de prioritats.
No, vols dir que és un consell per dir que no quedin massa coses a l'aire.
Que a l'aire no
a l'aire no ha de quedar res.
No ha de quedar res, perquè...
Perquè si no, després...
Sí,
allò perquè... que queda a l'aire s'ha de pagar i a l'hora de pagar,
clar,
doncs, bé, hi ha prioritats per determinades coses i per altres...
Hi ha sorolls que es poden suportar i hi ha sorolls que són perillosos. Anem per ordre de prioritats, o sigui, que hem d'actuar sobre els frens? Anem als frens, però... Què és prioritari? Reparar els frens o reparar l'equip de música?
Però en qualsevol cas, aquests dos fulls que m'has portat aquí amb aquell llistat tan, en fi,
això
tan llarguíssim
no,
de coses...
Això no deixa de ser una auditoria d'aquell cotxe.
D'acord.
En el qual...
És a dir, això es fa sempre.
Sí.
Almenys en el cas de tallers
A partir d'ara jo ho he de fer sempre. Si no davant del client, ho he de fer perquè m'ha de quedar aquí.
És a dir, cada cotxe ha de tenir aquests dos folis amb una llista llarguíssima que van des d'indicador d'intervalo de servicio, cerradures bisagres, tornillos, tuerques de rueda...
Tot això ha d'anar grapat... Per si
bola cas... de remolque en el cas de neve, holgures de direcció...
En cas d'una reclamació, tu has de treure això. Llavors busques i dius, no, miri senyor, vostè m'està reclamant a mi això i jo en el seu dia li vaig dir que això estava malament.
D'acord.
Aquí ja...
D'acord.
Entens? Perquè és que si tu això no ho reflexes...
D'acord. I després d'això ve la reparació.
Sí, sí, això és...
Això és l'entrada...
Això és un protocol.
D'acord.
I després
repares. Ve la...
Sí. Però després pots trobar-te que una vegada fet això, fessis el pressupost, no accepti el pressupost o no tingui diners per reparar. O sigui, tota aquesta feina no... Bueno, l'has fet.
Mm-hmm.
O sigui, és com el que treballa en una botiga de roba i li emprova 50 vestits i 40 parells de sabates. I quan ha acabat diu, molt maco, vindré demà, ja vindré demà. No?
D'acord. Tenim 4 minuts i el que és més entretingut, perquè això sí que és una d'aquelles qüestions ja internes, ens ha portat en Paco, doncs bé, l'examen. Per dir-ho així, tot el que suposa...
És que hi ha preguntes surrealistes.
El que suposa per un taller fer un examen amb una d'aquestes companyies, diguem-ne que té tot un seguit de protocols per als seus tallers, i és això del perfil internacional del Servicio Bosch. Hi ha preguntes d'aquelles, en fi...
Més que entrar directament a això, el que m'agradaria comentar és...
Vinga.
Quan va aparèixer l'auditor, molt educat, molt correcte, portava un Lexus, o sigui, no portava un cotxe, portava un Lexus. I, bueno, es presenta, molt bé, tal, i quan comença a explicar tot, diu... Mira, dic, abans de començar i tal... Tot això en castellà, perquè...
Sí.
Diu... Mira, jo, abans de que us enfadeu o tinguem una mica
de pique,
rif i rafe, pues jo us ho dic. Normalment, totes les que estic fent, o si no, quasi totes, de les que veu passar fa 2 anys a les que passeu ara... tots han perdut un nivell de qualitat. O sigui, hi ha 3 nivells de qualitat. Qualitat 1, qualitat 2 i qualitat 3. Qualitat 3 és un macro taller...
D'acord.
Q2 és un taller ja força preparat, que pot treballar amb totes les asseguradores, rentings, tal. I el Q1 és un talleret, doncs, bueno, justet, que té els lletreros i justet. Nosaltres...
Suposo que justet, però adaptat a la...
Sí, o sigui, de l'1 al 10 està al 5, 4 i mig.
És a dir, estem parlant d'un taller que manté els nivells de qualitat, però que...
Però no li permet, les asseguradores i els rèntings no treballen.
Que el taller no té prou capacitat, diguem-ne, per assumir determinades coses, però que manté els nivells de qualitat.
Sí, d'acord. Sí. Llavors, una vegada explicat això, de que possiblement perdríem la qualitat i tal, bueno, doncs comencem a fer l'auditoria, i després de 3 hores allà de contestar i, bueno, contestar-lo de menys, ho havies tot de presentar certificat segellat pel cap de taller, pel jefe de l'empresa i pels treballadors, o sigui, tot signat per, com es veu a la foto de Facebook allò que... Quan va vindre l'auditor estava tot posat així,
com un bodegó de documentació,
sí, com un pessebre, allò era
com un pessebre, veritablement.
Bueno, doncs després de les 3 hores comença a sumar, a multiplicar per tant per cent, per no sé què, i jo veig que en boli posa Q2. Què volia dir això? Que no havíem perdut la qualitat, o sigui, continuem estant amb la qualitat de 2 anys, la màxima qualitat que otorga Bosch per un taller familiar. O sigui, és que estem parlant d'un taller de que treballem quatre persones.
Uh-huh.
I, clar, la gran satisfacció de l'assegurança d'automòbil és que estem dintre la normativa per treballar en totes les grans flotes, companyies d'assegurances, rentings, en teoria els ajuntaments i totes les empreses públiques fortes haurien de treballar amb aquesta qualitat, perquè és que si no és un peix que es menja la cua. Si tu demanes la màxima qualitat i després les contractes les fas amb la mínima qualitat, quin sentit té fer passar tot això? I jo crec que a l'època que estem de crisi això és un valor afegit per poder tirar endavant.
Doncs vinga, ens posem a l'altre plat de la balança en 30 segons. Això té un preu pel client?
Això actualment no té un preu pel client. O sigui, nosaltres, com a taller de poble, és un cost que l'hem d'assumir nosaltres. O sigui, que et pot variar, potser et pot variar 5 euros d'un lloc a l'altre, però aquí tens una garantia. O sigui, amb tot aquest paperamen, tota aquesta cosa que ens obliguen a mirar, o sigui, jo crec que a vegades val la pena, quan vas a comprar unes sabates, per 5 euros o 10 euros, partint de que el material val el mateix, intentar assegurar una mà d'obra qualificada.
Són les 12, l'endemà de l'examen. Vinc que vingut feliç. Vas a parar, t'ho diràs.
Home, m'hem passat malament, eh? Hem estat un mes i mig, dos mesos preparant, eh?
Doncs l'endemà de l'examen. Paco, gràcies. Tornarem al temps de mecànica, són les 12. Demà, divendres, a les 9 tornem aquí. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.